Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, preveu activar al mes d'abril el primer banc de terres ebrenc amb l'objectiu d'enfortir el sector agrari, incorporar joves pagesos i també implicar les 35 cooperatives agràries de les Terres de l'Ebre. Segons el mapa d'habitants de Catalunya, un 1,4%, és a dir, 45.000 hectàrees dels conreus, estan abandonats i un terç dels socis de les cooperatives tenen més de 65 anys. El Banc de Terres Ebre Biosfera, el primer supracomarcal, vol ser una eina per a evitar l'abandonament agrari i el despoblament rural. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FAC, ha desenvolupat l'estudi jurídic d'aquest projecte i es presentarà aquest divendres a les cooperatives en una jornada online. I és que les 35 cooperatives agràries de les Terres de l'Ebre comercialitzen més del 60% de la producció, però un terç dels seus socis tenen més de 65 anys. Davant el problema de l'envelliment del sector i el despoblament rural, el COPATE i la FAC promouen el Banc de Terres Ebre Biosfera. Es tracta del primer banc de terres d'àmbit supracomarcal que forma part del projecte d'especialització i competitivitat territorial Ebre Biosfera, finançat amb fons europeus. El president del COPATE, Joan Alginet, ha defensat que aquest projecte de Banc de Terres Ebrenc és clau per evitar el despoblament i així fixar gent al territori.
Crec que tenim un terme o un territori que no és molt extens, és a dir, sigui ho és en massa, en superfície forestal, però en superfície agrícola tenim la que tenim. I, per tant, jo crec que hem de tindre potser més aquesta visió, que al final fixar gent al territori no vol dir fixar-la al seu propi municipi, vol dir fixar-la al territori. I nosaltres tenim una coherència territorial i geogràfica que jo crec que tots la tenim molt interioritzada, no? I això, evidentment, també ens ha de portar a plantejar-nos moltes altres coses, sobretot les vies de comunicació que tenim, tot això pot ser un bon element per a posar damunt de la taula i que, evidentment, sí, la coherència territorial, d'acord, que l'hem de reforçar en polítiques de comunicació que siguin efectives i tindre tots els serveis que puguem als pobles menuts.
El Banc de Terres Ebre Biosfera facilitarà així els instruments per desenvolupar bancs de terres locals. S'activarà una plataforma tecnològica per gestionar i controlar les finques disponibles. També s'oferirà assessorament jurídic, suport i formació als agricultors i es redactaran els contractes d'arrendament. L'aspecte innovador d'aquest projecte és la seva organització, creant un ecosistema territorial per tal d'enfortir el sector agrari ebrenc i facilitant la cooperació entre les diverses entitats. Les cooperatives hi participaran com agents activadors locals de l'activitat agrària per trobar el relleu generacional que es necessita i recuperar conreus abandonats. El president del COPATE, Joan Alginet, ha explicat que amb aquest projecte de Banc de Terres es facilitarà una oferta sobre les necessitats del sector i això permetrà que els pagesos trobin oportunitats en altres municipis.
Una visió global de quina és, a partir de la diagnosi que s'ha fet, quina és la realitat de les terres que no estan conreades a nivell de territori. Per tant, jo crec que podem marcar com una coherència en la resposta política que li podem oferir. I, per tant, jo crec que també ens dona aquesta perspectiva de que al final no som un territori tan gran, és a dir, les Terres de l'Ebre som un territori bastant petit i, per tant, volem facilitar que aquesta coherència territorial la poguéssim traslladar també les accions que hem de desenvolupar i, al final, imagina't que a pobles menuts de la Terra Alta o del Montsià o dintre del Montsià, pues, l'oferta de camps de terres o de banc de terres no es permetia que un pagès, un jove pagès de d'Arnes pugui treballar a Horta o que pugui un jove de Godall pugui fer a la Galera, no? És a dir, una mica aquesta perspectiva de coherència territorial i que al final som un territori menut i per tant hem d'aprofitar tot el territori al màxim.
A Catalunya hi ha actualment 195 cooperatives agràries que facturen uns 1.600 milions d'euros i representen un 34% de la producció final agrària catalana i aglutinen 30.200 socis productors. Les 35 cooperatives de les Terres de l'Ebre facturen 147 milions d'euros anuals, un 9% del total de les cooperatives catalanes, i tenen un gran pes en sectors com l'oli d'oliva, el vi, els cítrics, l'arròs i l'horta.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El cap de costes de Tarragona, Antoni Espanya, com a secretari de Transició Ecològica del PSC a les Terres de l'Ebre, ha negat que el Pla de Protecció del Delta de l'Ebre de l'Estat proposi un retrocés del litoral deltaic. Espanya ha defensat que les zones d'acomodació que proposa, comprant i permutant arrossars i l'actualització del domini públic marítim terrestre, permetran preservar en conjunt l'actual sistema agrari i ambiental de la plana deltaica, perquè es reforçarà el litoral amb traspassos anuals de sorres o vermes i barreres elevades que substitueixen el projecte dels camins de guarda. També ha destacat que es contempla per primer cop la mobilització de sediments al riu amb un preacord perquè la prova pilot es faci finalment a Riba-roja. I és que el govern espanyol ha lamentat l'alarmisme generat pel Pla de Protecció del Delta de l'Ebre des d'aquest passat dimecres en consulta pública i ha sortit al pas de les crítiques argumentant el seu contingut. El secretari de Transició Ecològica i Agricultura del PSC a l'Ebre i cap de costes a la demarcació de Tarragona, Antoni Espanya, ha defensat que la estratègia estatal es basa en els treballs científics més solvents i rellevants dels últims 20 anys que han elaborat universitats, administracions i entitats territorials vinculades al Delta.
Per tant, estem davant d'un pla de plans que és difícilment que pugui ara haver una quantificació econòmica ni una temporalització a causa d'esta condició que té de pla de plans. En aquest sentit, vull desmentir que no hi ha ni temporalitat ni finançament, perquè el finançament està previst, evidentment, que respon a l'administració de l'Estat en primera instància, que és el promotor d'este pla. Les mesures que s'aniran desplegant després en plans executius són ideals perquè puguin rebre finançament de tipus europeu i esperem que altres administracions locals, especialment la Generalitat, quan hagi passat la campanya electoral i en funció de com queda configurat el nou govern de la Generalitat, se sume a aquestes accions que s'hauran d'executar al Delta.
Antoni Espanya sosté que el document no planteja un retrocés descontrolat de la plana deltaica i ha qüestionat que el document, de 650 pàgines, s'hagi desqualificat per part d'alguns partits polítics poques hores després de publicar-se. Antoni Espanya ha subratllat que el Pla Estatal incorpora per primer cop estudiar mesures per mobilitzar els sediments que hi ha als pantans.
És la primera vegada que en un pla de caire estatal l'administració o el partit del govern, en aquests moments a Madrid, reconeix que el fenomen de la retenció dels sediments dels embassaments està directament relacionat amb els problemes de regressió i subsidència del Delta. I no només ho reconeix, sinó que ho incorpora al pla de protecció i delimita les actuacions que s'han de fer per combatre-ho. Una cosa que també és molt novedosa i important.
Així, el cap de costes de Tarragona ha volgut remarcar que el pla estatal per al Delta de l'Ebre preveu moviments de sorres anuals i ha negat que això suposi un retrocés de la costa.
La primera mesura que contempla és una mobilització d'arenes litorals, però una mobilització activa i regular de forma anual. A la pàgina 34 del pla diu clarament que el Ministeri té previst moure entre 150 i 450.000 metres cúbics d'arena des de les zones excedentàries, els sumideros, els llocs de sumidero que qualifica el pla, cap a les zones fràgils, Trabucador, Illa de Buda i Platja de la Marquesa. I, per tant, no és un retrocés per d'aquí 10 anys o 15 tornar a retrocedir. És una zona d'acomodació amb una gestió activa del front litoral.
Finalment, el cap de costes de Tarragona, Antoni Espanya, també ha desmentit que la modificació i l'actualització del domini públic marítim terrestre serveixi per a apropiar-se d'aquests conreus del litoral. L'actual delimitació del domini públic marítim terrestre es va fer fa més de 30 anys i en molts trams transcorre ara per l'interior del mar, com és el cas del front marítim de Riu Mar i el Fangà, o el tram entre l'illa de Buda, Mitjor i l'Ofacada. Per això, ha dit, s'ha d'actualitzar i es farà al límit dels arrossars actuals, ja que no hi haurà canvis significatius respecte a la delimitació actual, desmentint així que s'incorporen grans superfícies que ara no estan al domini públic marítim terrestre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament d'Agricultura ha començat a avaluar els danys provocats pel temporal Filomena a les oliveres, tal com s'havia compromès la consellera Teresa Jordà. Per dur a terme la valoració, Agricultura està recollint les declaracions de danys fetes pels productors afectats. Alhora, efectua una valoració amb mitjans propis a través de visites de camp per part de tècnics de la conselleria i també amb el vol de drons i de l'helicòpter dels agents rurals. Està previst que es facin dos vols, un primer per a visualitzar les zones afectades a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, i un altre les comarques de Lleida. Un cop obtinguda aquesta informació, el Departament d'Agricultura convocarà els ajuts per recuperar la capacitat productiva de cultiu de l'olivera. Paral·lelament, el Departament d'Agricultura ha demanat a Agroseguro la creació d'un grup de treball per adaptar les assegurances actuals i que aquestes assegurances també cobreixin els danys per inclemències meteorològiques. El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través de la Societat Baix Ebre Innova, ha programat un seguit de cursos que comencen a impartir-se aquest mes de febrer i que es duran a terme al Viver d'Empreses de Camarles, subvencionats pels fons locals europeu i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Concretament, es farà un itinerari complet del certificat de professionalitat en activitats de gestió administrativa, un altre d'activitats auxiliars de comerç i, finalment, un de soldadura amb elèctrode irrevestit i elèctrode no consumible. Els alumnes rebran un certificat de professionalitat de nivell 2. L'hidrogen verd és la revolució a la qual s'ha encomanat el sud de Catalunya per encarar el futur. Així, la regió aspira a captar 6.000 milions d'euros en els propers 10 anys per fer una transformació energètica, industrial i social. I és que el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'han començat a moure en els darrers mesos per transformar la demarcació durant la propera dècada des del punt de vista industrial i social. La revolució passa per l'hidrogen verd, l'aposta de la Comissió Europea per avançar cap a la neutralitat climàtica l'any 2050. Així, un centenar d'institucions ja s'han unit al voltant de la plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, que lidera la Universitat Rovira i Virgili. L'objectiu és captar diners dels fons Next Generation de la Unió Europea per convertir la regió en una vall de l'hidrogen. Això ha de permetre renovar la indústria petroquímica, mantenir milers de llocs de treball i assegurar la transició energètica un cop s'acabi la vida útil de les centrals nuclears. La Comissió Europea ha marcat el full de ruta per aconseguir la neutralitat climàtica l'any 2050 i això passa per una reconversió de les indústries i de la societat per tal de contaminar menys i usar energies renovables. I l'eina escollida per fer aquest canvi és l'hidrogen verd. L'hidrogen verd és un vector energètic, és a dir, una substància que emmagatzema energia per deixar-la anar de manera controlada quan es vulgui. L'hidrogen ja fa dècades que s'utilitza especialment a la indústria química. El coordinador de la plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, Jordi Cartanyà, detallava d'aquesta manera com s'obté l'hidrogen verd.
Per produir l'hidrogen verd necessites l'energia verda i aigua. Trenques la molècula d'aigua pel mig i tens hidrogen, cuidado, treus oxigen, que també pots utilitzar-lo. I a partir d'aquest electrolitzador, aquesta és la paraula de moda, els electrolitzadors, fàbriques d'electrolitzadors per tot el món, que s'estan fent, a partir d'aquí obtens l'hidrogen, que pots fer diferents coses. El pots posar a la tuberia de gas i, com el gas natural, portar-lo allà on hi hagi els usos, el pots liquar i transportar-lo liquat, i el pots, ara he vist fins i tot, a Austràlia han tret una tecnologia que el pots solidificar i fins i tot utilitzar-lo en cases i en lloc solidificat per amagatzemar l'energia.
A través dels fons Next Generation de la Unió Europea, Europa transferirà a l'Estat 72.000 milions d'euros fins l'any 2023 per tal de reactivar l'economia i apostar per la transició energètica. D'aquests 72.000 milions d'euros, el 37% aniran destinats a l'energia verda, 1.500 milions d'euros dels quals es dedicaran a projectes relacionats amb l'hidrogen verd. Per aconseguir el finançament, empreses i administracions han de presentar els seus projectes al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que els avaluarà i decidirà quins promou. El coordinador de la plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, Jordi Cartanyà, explicava així quins són els principals actius del territori per poder fer la transició energètica.
Els nostres actius són la indústria petroquímica, el port, que tenim unes administracions d'un territori que sap molt d'energia, tenim el repte de què passarà quan el 2030-35 les nuclears se despengin. D'on sortirà aquella energia que ara, gràcies a nosaltres, a la Ribera d'Ebre i a Vandellòs, se'n va per tota Catalunya i quan no se'n va a França i tal? D'on sortiran aquests 3 gigawatts? Podem utilitzar les infraestructures que quedaran obsoletes, pensant a 10 anys vista, perquè sigui un pol de generació d'hidrogen a la Ribera d'Ebre i portar l'hidrogen, en vez de cremar la llit, cremar-la i portar-la amb electre? O sigui, tenim una sèrie de possibilitats que, combinades, quan ens miren des de fora i hem començat a explicar el projecte, diu, hòspitala, Déu-n'hi-do.
La plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud actua com a aglutinadora d'idees i lloc comú on tots els membres poden intercanviar coneixements i compartir els seus projectes per teixir noves aliances. Així, la clau és que a la demarcació es combinin tots els elements per ser una vall de l'hidrogen, ja que hi ha la producció d'energies renovables a les Terres de l'Ebre, la mobilitat del transport públic de tots els ajuntaments, el port de Tarragona i el consum d'hidrogen al polígon químic, és a dir, tot el cicle des de la producció de l'energia fins al seu consum.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Universitat Rovira i Virgili impartirà durant el segon quadrimestre la docència teòrica als alumnes de primer curs de grau de manera presencial, virtual o amb una combinació de les dues modalitats. Així ho recull la resolució que ha emès la rectora Maria José Figueras, que ha traslladat la mesura a la comunitat docent. Figueras resol que la nova modalitat semipresencial també ha de donar facilitats als estudiants que optin per mantenir les classes a distància, a través dels mitjans tècnics instal·lats a les aules. La resta de cursos de grau universitari que no siguin de primer, així com les titulacions de màsters i postgraus, seguiran amb l'activitat presencial limitada a determinades classes pràctiques i avaluacions. La nova mesura dona resposta així a les peticions expressades per la comunitat universitària respecte a la necessitat d'afavorir la socialització dels alumnes que han iniciat aquest curs els seus estudis universitaris, que encara no han pogut assistir a cap classe teòrica als campus. Cada centre informarà als seus estudiants de primer curs de grau dels canvis a través de l'espai del campus virtual de les assignatures afectades, així com també per altres canals que consideren oportuns.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem aquesta jornada i de nou tornem a parlar d'inestabilitat amb aquesta precipitació que està afectant cap al terç oest de la zona i per ara en punts de la Terra Alta s'ha acumulat fins a mig litre. S'espera que aquesta precipitació es vagi movent d'oest cap a est i que pugui afectar qualsevol punt durant la primera meitat del dia. També serà llavors quan a poc a poc el vent guanyarà protagonisme i de fet s'espera que durant les hores centrals de la jornada bufi amb certa intensitat. De cara a la tarda el cel quedarà més asserenat, els núvols tendiran a trencar-se, dominarà més el sol i d'altra banda també el vent anirà perdent força al llarg de la tarda. Pel que fa a la temperatura màxima quedarà més alta que la d'ahir, fins i tot en punts costaners podrà pujar entre els 17 i 18 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.